a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida, són les 12:20 minuts. Estem al bell mig de la setmana, 15 de gener, dimecres, 3 graus a la ciutat de Lleida. Això sí, ens toca el sol. I seria molt diferent tot això amb boira, eh? 3 graus, però sí que t'explico que avui hem tornat a baixar a 5 graus sota zero de mínima. Per tant, ha tornat a fer fred. Algunes piscines petites, eh? Fins i tot s'han creat aquesta capa de glaç a la part superficial. Però, vaja, que les temperatures baixes a la zona oest de Catalunya, déu-n'hi-do, eh? Des del menys 5 de la Plana de Lleida, i després, si continuem pujant, doncs trobem el menys 7 de Torà, menys 10 de Guixers, menys 8 a Organyà, menys 8 també a Tremp, menys 9 a Martinet, 8 sota 0 a Sort, 9 sota 0 al Pont de Suert, 1 sota 0 a la cota 2.500 d'Espot, curiosament, és aquesta història d'aquesta inversió tèrmica, i 4 sota 0 a Viella. O sigui, fa bastant més fred a la Plana de Lleida i a la zona central de Catalunya que no pas, per exemple, a Viella. Tenim temperatures negatives a pràcticament tot Catalunya, menys a 2 punts, a 3 punts. A la ciutat de Barcelona, on s'han quedat a 5 graus positius, deu ser per tot el tema de la ciutat, de la calor que genera. A Tarragona, que s'han quedat a 2 graus positius, i a Amposta a 1 grau positiu. A Torredembarra s'han quedat a 0. Mira, ni positiu ni negatiu. Tota la resta, les mínimes, eh? Sota 0. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà? Doncs li preguntem a la Noelia García, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continua el fred, però també el temps estable. Les temperatures màximes pugen lleugerament al Pirineu i es mantenen a la resta. 17 graus a la Seu d'Urgell, 9 a Lleida i a Viella, 8 a Balaguer i 6 a Tàrrega. Durant aquesta tarda, cels poc ennuvolats amb alguns núvols alts. Demà continuarem amb temps estable, predominant els cels clars. Les temperatures màximes baixen al Pirineu i pugen a la resta. 12 graus a Balaguer, 11 a Lleida i a Tàrrega i 10 a la Seu d'Urgell. S'esperen glaçades que podran ser localment fortes al Pirineu i més febles a la resta. Temperatures mínimes de 7 sota 0 a Viella i 2 sota 0 a Lleida. Bufarà vent fluix de component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. T'explico dues històries. Una, el que avui és el Dia Mundial del Selfie als Museus. És a dir, això que abans de que els mòbils portessin càmera frontal a la pròpia pantalla, no sabíem ni el que era, de fet jo crec que no s'havia ni fet anar aquesta paraula, doncs des de que van començar a aparèixer ja saps que hi ha una àmplia col·lecció de fotos d'un mateix amb alguna cosa al costat, al darrere, una persona, un objecte o un paisatge. Bueno, això és un selfie, fer-se foto un mateix. Doncs avui és el Dia Mundial del Selfie als Museus. I, de fet, això passa cada tercer dimecres del mes de gener, i si estàs en un museu i et fas un selfie, jo què sé, a l'entrada o al costat d'un quadre famós, doncs puja-ho a les xarxes socials, diuen que això és el que s'ha de fer avui, amb l'etiqueta Museo Selfie o Museum Selfie Day o Dia del Selfie al Museu o el que tu vulguis. Però que sàpiguis que avui no t'han de fer mala cara si et fas un selfie al costat d'alguna cosa dins d'un museu. I també t'explico que aquesta setmana, concretament divendres, que és el dia de Sant Antoni, farà 15 anys de la inauguració de l'aeroport Lleida-Alguaire, el primer que va ser promogut per la Generalitat i que va suposar una inversió d'uns 100 milions d'euros. Als seus inicis es preveia que Alguaire transportaria 395.000 passatgers en 10 anys, però l'aviació comercial no hi ha acabat de rutllar mai per la proximitat d'aeroports molt més competitius com, per exemple, el de Barcelona. Al principi era molt maco, les coses com siguin. Teníem línia cap a Milà, línia cap a Londres, cap a París, i crec, canvi 4, la quarta ara no recordo, crec que era cap a o Països Baixos o cap a Alemanya. Però hi havia aquí uns 4 punts interessants. Ara ens hem quedat doncs amb el de Mallorca durant tot l'any i a l'estiu s'hi suma la resta de illes, a Menorca i a Eivissa. Però fa 15 anys ja d'aquest inici. Ara doncs s'està buscant alternatives que també es duen a terme a l'aeroport, com per exemple una escola, com per exemple d'altres històries que no sigui el tema de passatgers. Mira, nosaltres fem una pausa perquè hem de parlar... Home, estem a la meitat de la setmana, de llibres, hem de parlar de llibres.
Barberia Federico, ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Lleida. Vinga, que és el moment en què parlem ja de llibres, de lectures, d'aquest plaer que és llegir i estimular la imaginació. Ho fem tots els dimecres amb La Llibrera, que és el nostre espai, que està doncs, dirigit per l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i també que és la persona que et recomanarà la teva propera lectura. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Quan dic que et recomanarà la teva propera lectura és que, una, o llegeixes, o, escolta, el llibre que ens proposarà ara, o qualsevol de les altres setmanes, o, si vas a la Biblioteca Pública de Lleida, l'Anabel Ramos la trobaràs a la primera planta, I és una persona que li pots dir, escolta, mira, que no he llegit mai, que em vull posar a llegir, perquè ho has escoltat a la ràdio o perquè m'ho han dit, o porto llegint tota la vida i ja no sé què llegir. L'Anabel et farà dues o tres preguntes i a partir d'allí et donarà una proposta d'un parell o tres de llibres. Uh-huh. I tu tries. Però ja veuràs com l'encerta, eh? T'ho dic perquè a vegades... Bueno, aquests dos casos són molt... A veure, molt així. O el que no he llegit mai o el que ja ho he llegit tot. No sé quin és més difícil de recomanar. El que ho he llegit tot o el que no he llegit mai?
El que no he llegit mai.
Ah, aquest és el més difícil.
Per mi sí, clar. Perquè l'has d'enganxar, diguéssim. L'has d'enganxar. I llavors no saps, clar, no saps.
Bueno.
Què és el que pot.
Bueno, és un...
bueno, de fet, sí, és el que més costa.
Sí, és el que més costa. És un servei que, bueno, que escolta, que això és gratuït, per entendre'ns, eh? Vull dir que podeu anar a la biblioteca i cap mena de problema. És que l'Anabel jo crec que se'ls coneix tots, els llibres que tenen a la biblioteca.
No.
O quasi bé tots.
Home, conec molts perquè clar, jo m'encarrego de la compra, llavors conec molts, però no tots, clar.
Déu-n'hi-do.
Conec així per sobre, no me'ls he llegit tots, ni vamos, ni...
No dona, eh?
Impossible, no dona. Hauria de tenir, no sé, 15 llos.
Pensava que anaves a dir hauria de tenir moltes tauletes de nit.
No, 15 persones com jo que estiguéssim llegint tota l'estona i...
En fi, Anabel Ramos, escolta, que ja vam trencar el gel d'aquest 2025 la setmana passada amb el Fuego en la Garganta de la Beatriz Serrano. Quina proposta ens faràs avui?
Doncs avui us porto una proposta d'una escriptora caribenya que va morir justament l'any passat, abans de l'estiu.
Caram.
Però ja de gran. L'autora es deia Marisé Condé i va néixer a Guadalupe, que és un arxipiélag d'illes que estan al costat d'Amèrica Central, diguéssim, val?
Guadalupe.
Guadalupe. Mm. Ella, Ponta Prince, que és on va néixer, la ciutat on va néixer, que és petiteta, i Guadalupe és una illa que té doncs, 300.000 habitants, perquè ens fem a la idea. Va ser colònia francesa, i ella, que va néixer sobre els anys 30 aproximadament, viu aquest fet, no?, d'ella ser una persona negra, la seva família descendents d'esclaus, i com viu ella amb aquesta condició de viure en un país colonitzat, que, a més, Però, a més, diguéssim, amb el privilegi de ser una família benestant. Mm-hmm. Llavors, amb aquesta primera novel·la que... Bueno, amb aquesta novel·la primera, amb aquesta novel·la que us porto avui, que es titula Corazón que ríe, corazón que llora, la Maricens explica la seva infantesa, no? La seva infantesa des que neix fins que als 20 anys se'n va cap a França, o abans dels 20 anys va cap a França a estudiar a la universitat. Són 17 relats curts, o sigui, està escrit d'una manera que és molt fàcil de llegir, no és una biografia a l'ús, no és una novel·la tampoc a l'ús, perquè està com a dividida en 17 relats, no està escrita de manera cronològica fidelment, sinó que ella va explicant a mida com si t'estigués parlant, a mida que se van recordant de diferents fets que li van passar a la seva vida, no?
Bueno.
I això ens explica, doncs, això, els episodis de la seva infantesa a Guadalupe, que ella, amb una mirada curiosa, ens parla de la seva relació amb els pares, que eren uns pares molt peculiars perquè ella era la més petita de 8 germans. A més va arribar en un moment quan la mare ja pensava que estava menopàusica i resulta que és que no és que estigués menopàusica, sinó que estava embarassada. Uh-huh. Les germanes grans ja estaven casades, vull dir que ella era com una espècie de... Per una banda, com una joguina de casa, i per una altra banda, tampoc no li feien massa cas perquè els pares ja eren grans. La mare tenia 42 anys quan la va tenir.
Quants germans?
Eren 8.
8, Déu-n'hi-do.
Clar, els anys 30, els anys 40, la mare de 42 anys tenir una criatura era clar. Com a... quasi escandalós.
Sí.
Però una banda, a més, la mare... Això li feia vergonya, no?
És curiós,
I per una altra banda, se sentia orgullosa perquè deia, no, encara no sóc gran, no? Encara sóc jove perquè encara puc tenir
sí.
fills. Què ens explica també? Pues els descobriments de la vida, no? És una nena que més o menys que ha hagut d'anar descobrint les coses, l'entorn, la societat on viu, a mida que va creixent, bueno, com la majoria de les persones, però ella perquè creixia també, a més, amb una bombolla. Per una banda, la bombolla de la seva família, que la protegia moltíssim, i per una altra banda, la bombolla de la colonització, no? O de la il·lusió de que com que ells eren francesos, tenien tots els drets quan arribaven a França, perquè els pares anaven a França sovint, però no deixava de ser també una nena negra. Per tant, aquesta cosa que ella tenia,
curiós,
aquest dret que ella tenia com a francesa, quan arribava a França se li desmuntava una mica perquè allà li deien sí, tu ets francesa però ets negra. Llavors diguéssim que estàs en una jerarquia inferior, no?
Déu-n'hi-do.
Està molt ben escrit, és molt senzill, la lectura és una lectura molt senzilla perquè te va... explicant les coses d'una manera molt, molt plana, amb una mica de distància, perquè suposem, o sigui, la Maricè Condé va anar a Estats Units, a França, a estudiar, i va començar a escriure molt tard, va començar a escriure quasi als 40 anys. Llavors, clar, ella escriu amb aquesta distància, no?, que fa l'edat, que fa tenir l'experiència, de viure les coses ja d'una altra manera, de superar una sèrie de
i amb adversitats. Els records i les vivències de quan era petita.
Exactament.
Clar.
Hi ha una, la traductora d'aquesta novel·la, que s'ha editat per Impedimenta, la traductora que fa un treball preciós en aquesta novel·la, parla de la Maricè com de les mujeres junco, que són aquestes dones que se dobleguen quan fa vent, no?, però que es mantenen fermes
que es van
a la terra.
Sí.
Home,
és una bona metàfora.
És molt, molt bonica, la metàfora aquesta de mujeres junco.
Caram.
Que no es dobleguen del tot, o sigui, que es van movent amb l'aire, no? Que les inclemències o les coses que els hi van passant les fan moure's, però que es mantenen fermes amb unes arrels potents.
Molt bé, doncs, la Maricè Condé... Ara, és que estàvem buscant la illa. Mm. Clar, la illa és el que nosaltres aquí diem la zona del Carib, per entendre'ns.
Sí, el Carib, sí.
Està entre la illa de Montserrat i Dominica, i Martinica, Santa Lucía, i allà al mig hi ha Guadalupe, i Antigua i Barbuda, i bueno, totes aquestes illes, que des d'aquí sempre és... una zona paradisíaca, i és veritat que quan hi vas de turista és una cosa,
Bueno, és molt bonic, el poble on ella va néixer, la ciutat on ella va néixer, és molt bonica, molt colorida, molt, molt bonica.
No, no, segur que sí, però que suposo que és diferent també, eh? Una cosa és néixer i l'altra anar-hi de turisme.
En quines condicions també, clar.
Vull dir que tot això canvia. En fi, doncs la Marisa Condea, que va escriure aquest llibre, Corazón que ríe, corazón que llora, és tot un recorregut d'una vida, per entendre'ns, i que, com sempre, els llibres que et recomanem a la llibrera te'ls trobes a la Biblioteca Pública de Lleida. Els pots anar a buscar, agafar l'emprèstec o llegir-lo allí mateix. Eh? Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Ella és el enigma.
Se trata de un asesinato.
Ella és la luz.
Yo no la maté.
Ella és la clave.
Esta es la última vez que te atreves a pegarme.
Kathy Bates. Christopher Plummer.
Dios juzgará todas las obras.
Eclipse total. El domingo a la 1:45 de la madrugada, en 13.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Haz de mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
COPE Lleida. Estàs informat.
Vinga, que parlem de noves tecnologies, camí cap a la 1 de la tarda, des de la meitat de la setmana i des de la meitat del mes. Avui, a dimecres 15 de gener del 2025. Ja ni ressaca de les festes de Nadal, dels regals, ja hem obert caixes, hem estrenat aparells i dispositius electrònics nous, gadgets, o cacharritos, com dèiem aquí. I també ja s'ha acabat el CES de Las Vegas d'aquest 2025, que és amb el que comencem l'any i que ens presenten també, bueno, allò és com una pel·lícula de ciència-ficció. El que passa és que n'hi ha que estan més a prop de la realitat que d'altres, les coses com siguin. Bé, doncs tot això t'ho condensem a l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens has de seguir també a través de les xarxes socials i ens pots escoltar al nostre podcast, que el tenim disponible a totes les plataformes principals de podcast i també a la web cope.es/Lleida. Ja saps que tot això doncs, és possible gràcies als prescriptors, que són els que ja entenen. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. I, com no, a l'experto Ricard Álvarez.
Sí, 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 sí.
També
sí.
En noves tecnologies, eh?
És friki, un mes, és friki. És un mes, és el pal de paller.
Exacte.
Friki, un friki més. Jaume Sitjà, va, què ens has preparat avui?
Doncs avui parlarem dels gadgets més curiosos presentats en aquest CES 2025, incloent-hi un dispositiu capaç de mesurar l'edat biològica de la pell en només 5 minuts. També descobrirem com Impulso substituirà els trens AVE a Espanya a partir d'aquest 2025. O sigui que en parlarem de tot plegat perquè els AVE ha set un abans i un després al món ferroviari i ja veurem què passa amb aquest Impulso, no? També tot el que són novetats i ho expliquem aquí en el programa.
Sobretot energia, energia, energia,
sí, sí,
energia.
Sí, sí.
Doncs vinga, que també abordarem la nova alerta en ciberseguretat, perquè ja sabem que cada dia tenim de fer aquest parèntesis, aquest warning, doncs l'explicarem aquí. Per què no hauríem de respondre a números amb prefix 358 a WhatsApp?
porque puede ser que Brad Pitt esté enviándonos un WhatsApp para pedirnos dinero.
No sé, no sé. Després ho comentem. I a més explorarem les novetats, aquestes noves funcions creatives de WhatsApp i analitzarem com DAZN sacseja el futbol amb una tarifa gairebé gratuïta per a menors de 26 anys. Com podeu veure, stop. Això té entre cometes, eh? Després escolteu,
dir,
eh?
Perquè, escolta, vale, vale.
Escolteu després l'altre dia
no
perquè...
No tenéis menos de 26 años ninguno, no, però ni vivís en el país que hay que vivir. Ah, vinga, va. Ah.
Vinga, va, ja vam fer l'espoiler. Com podeu veure, temes en tenim...
Que desil·lusió, David.
Com podeu veure... Ja està, ja m'has...
Va, tira.
Home, temes en tenim tots preparats per la tertúlia, fric, però com sempre ens podem aguantar, no? I ens abraonem en aquest micròfon. Vinga, ara sí, per començar... Sempre tenim aquest record, aquest moment, on David ens explica l'efemèride. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy, 15 de enero, un 15 de enero, pero de 1968, donde Ralph Baer obtuvo la patente US 3.728.480. Y si vamos a buscarla, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues que es un sistema de videojuegos que se podía conectar a un televisor. Y esta patente...
Yo va a chindre.
Sí, sí, pero fíjate, pues esta patente sentó las bases para la Magnavox Odyssey, que fue la primera consola de videojuegos comercial lanzada en 1972. Pero fijaros que hoy esta efeméride me gustaría, bueno, pues presentaros realmente a quién fue Ralph Baer, ¿no? Ya que, bueno, pues esto es una efeméride que forma parte de las más de las 150 patentes o inventos, ¿no?, que hizo este señor sobre el mundo de la tecnología y el entretenimiento. Por este hecho y esta patente es por la que se le bautizó como el padre de los videojuegos, un señor nacido en 1922 en Alemania que emigró a Estados Unidos escapando del régimen nazi, que pudo escapar gracias a su ingenio, el cual acogieron los americanos, como no, donde le ayudaron a llegar a Estados Unidos para trabajar en el desarrollo de televisores, intentando no solo crear mejores televisores, sino que fue uno de los pioneros en la investigación para crear algo tan usado como es el mando a distancia. Pero bueno, los videojuegos alcanzaron su corazón donde en 1968, con esta patente y la primera consola en 1972, explosionó lo que hoy día es el mercado del entretenimiento. No solo con tecnología conectados, sino también empezó a trabajar la tecnología lógica del entretenimiento. ¿Os acordáis una maquinita con cuatro quesitos de colores creada para hacernos trabajar la memoria?
Que vaya, sí.
Bueno, este es
con nombre de persona.
Sí, señor, el fantástico Simón. Sí. ¿Os acordáis del juego Simón? Bueno, pues esto fue una de las invenciones de Ralph Baer. Fijaros que Ralph Baer nos dejó hace solo 11 años, en 2014, con la edad de 92 años, y tuvo la gran suerte de ver cómo su creación en 1968 acabó en el entretenimiento más portable y más portátil, llegando a pantallas portátiles como son nuestros smartphones. Antes de morir afirmó que para él inventar videojuegos fue solo una de las cosas más exitosas de las que hizo, pero que los juegos desconectados fueron su gran pasión. O sea que ya sabéis, tan importante cada semana poder dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1968 amb tot un referent històric com l'efemèride. I recordar-nos, els David ens ha recordat aquesta nostra infantesa, no? Els primers videojocs que vam tindre. Doncs aquí ho podem ratificar. Tenim una data, eh? Vull dir, ho estem
tenim
explicant.
Tenim una data, però també és curiós i jo crec que és molt interessant saber d'on surten les coses. És a dir, que no surt d'un arbre penjant com una fruita. Aquí hi ha investigació, hi ha històries personals i coses que passen en el moment oportú perquè es tiren endavant certs descobriments, eh?
Sí, sí, que hay genios, ¿eh? Que no todos sí. Somos capaces de inventar, de investigar, de desarrollar, pero que gracias a estos genios sientan bases muy importantes para todo lo que tenemos hoy día.
Doncs ja veieu que els dimecres aquí al migdia us estem explicant passat i us expliquem també futur, perquè som uns tequis molt friquis. I ara, Ricard, comença...
La tertúlia Freak.
Vinga, va, comencem directament amb aquesta tertúlia perquè...
tertúlia Freak, per cert, Jaume, que la estirarem fins on puguem aquí a la versió de ràdio, però que la versió extesa seguirà, o la podeu escoltar, o la, i si l'estàs escoltant, doncs perfecte, a tot el nostre producte
Info
de podcast.
Infocopelleida.com, sí, sí. I també a la web d'aquí, cope.es/Lleida. Cada dimecres teniu aquí tot el que és l'extensió llarga, també gravada i pujada en el programa, i vull dir, hi ha les xarxes socials, que els teniu, com sempre.
A veure, fins on arribem, ara?
Vinga, va, comencem, perquè aquest CES ens ha deixat gadgets, però també ens ha deixat gadgets curiosos.
Sí, bueno, sí. Fricades. Sí. Tenemos que hacer la careta, fricades. ¿Qué es lo más friki que habéis podido investigar del CES de Las Vegas este
CES
año?
CES friki.
CES friki. Venga, hay gente que siempre sabéis que les gusta juntar cosas. Había hasta un proyecto de poner una maquinilla de afeitar eléctrica debajo de un móvil, ¿vale? Para todos aquellos que se afeitan con maquinilla eléctrica, ¿no? Bueno, pues en este caso, ¿qué han hecho? A un purificador de aire, ponerle arriba una cama para gatos. Todo inteligente. Esto me ha parecido curioso, de verdad.
Un dos en uno, ¿no?
No, se va quedando los pelos ya.
Exacto. No, bueno, además es perfecto, no para el felino, pero la verdadera magia es esa. La verdadera magia es que recoge todo el pelo y toda la suciedad del gato, evitando que se desparrame por todas las habitaciones, ¿no? Y actuando directamente en el origen, ¿no? Que es donde más pelo suelta el gato, que es precisamente cuando está tumbado en la cama, ¿no? Bueno, pues aquí lo han hecho dos en uno. Purifica y además aspira toda la suciedad que pueda tener nuestro gato, ¿no? Bueno,
oye, estoy viendo una imagen y la verdad es que no os penseu que es un purificador y a sobre té una plataforma y ya está. No, no. Que té un llitet de gat y además es bonito, ¿eh?
Totalmente ergonómico, con diseño.
Circular, inclinat, la entrada, bebé, a maco es.
Es que lo importante es que sea bonito, luego ya que funcione o no. Ya
bueno, y si al gato no le gusta dormir ahí, ¿qué?
Bueno, als gats sempre els agrada dormir a dintre de coses, no?
Ja saps la llei de Murphy que diu que tu li poses allò allí i vols que dormi allí i no s'hi posarà.
Y seguramente duerma en todos los lugares de la casa menos allí, ¿no? Porque además los gatos ya sabemos que su independencia es bestial, ¿no? Digo, pero bueno, cosas, más cositas que hay. Hablábamos de una silla para gamers la semana pasada que nos daba aire, masajes y tal. Bueno, pues ahora tenemos una autopropulsable.
Cuidado, ¿eh?
Ojo. Ojo, la ha roto VR Explorer.
O no sé, ¿eh?
No, es muy fuerte. Porque esto es, o sea, está diseñada para funcionar con gafas de realidad virtual, tipo las MetaQuest y tal, ¿no? Va conectada, te sujetas ahí bien y es capaz de girar hasta 360. Es decir, para que tú vayas caminando por los videojuegos y por el metaverso y puedas agacharte y puedas girar. Muy fuerte.
Pero assegut. Tu has assegut, claro. O sigui, exacto. Fa veure que camines, però tu has assegut.
Exacto, pero tienes tu plataforma para poner los pies, como si caminaras, giras, izquierda, derecha. Es más, si te montas en cualquier cacharrito, pues ella se va moviendo izquierda, derecha, por si vas encima de un cochecito, ¿no? La verdad que bestial, ¿eh?
Ja només falta que et vingui a buscar el llit al matí, la cadira, t'asseus allà i ja et va portant d'una habitació a l'altra, ¿eh?
Sí, oye, y la que me ha flipado es el gorro solar.
Sombrero. Pero es que esto, ¿eh? Esto yo, eso, fue mucho tiempo que había pensado.
Ya estamos. Y a ver quién lo lleva por la calle.
Gorra, a ver, esto ya existe. La gorra solar con un ventiladorcito. Sí. Lleva unas placas, una plaqueta solar y ya funciona.
Bueno, pero esto, como decimos, siempre es el 4.0. Es mucho más chulo. No ves los cristalitos Bluetooth de la placa solar. Es decir, está forrado como si fuera todo tela, ¿vale? O sea, es un gorro como de humane, ¿no? O sea, chulo, chulo, chulo. Y este sombrero solar, pues precisamente es el EcoFlow, ¿no? Que han presentado este sombrero para que puedas, a la vez, bueno, pues generar energía limpia para recargar tu smartphone o cualquier otros dispositivos, ¿no? En tus excursiones del día a día. En vez de llevar la batería, llevas el gorro, te proteges del sol y en un momento dado, pues te conectas el móvil, la cámara o lo que tengas que conectar allí, ¿no? Muy fuerte. Y cómo no.
Venga.
Los robots humanoides. Ta-na-na.
Algún día tienen de arriba, ¿no?
Sí, oye, no, sí, pero una cosa, bueno, me parece un poco sexista que sea una hermosa robot humanoide. No tenemos el tío buenorro humanoide, que imagino que saldrá.
También saldrá.
Saldrá en nada, ¿eh?
No tardará gaire.
Saldrá en nada.
Tiene un parecido, a Angelina Jolie. De,
sí, sí,
de,
sí.
De otra... De hace
de cuando
años,
era
¿eh?
Joven, sí. De cuando era joven.
Un parecido, un parecido. Que al final eso sí, es un... Es, bueno,
una
es un
Angelina plástico, Jolie, ¿no? De unos 175.000 dólares, euros, sí, más bueno. O menos. ¿Eh? O sea, algo baratito. Es una inversión para toda la vida, según parece, o no. Pero eso sí, bueno, pues con IA, con decenas de movimientos de servomotores y demás, donde en vez de pues llevarla...
La, la seva emissió quina és? És puga
compressió, no? Per a què sirve?
Vamos a ver, robot de compañía.
Vale.
Robot de compañía.
O sea, te da conversación.
Una persona para darte conversación, para tener una IA inteligente que va aprendiendo de qué te gusta, de qué no.
Lo que ara fas amb una IA normal, que agafes el telèfon i vas chatejant amb ella o amb el WhatsApp i tal,
exacto.
Dius, pues, ara ho faràs amb una IA que tindrà persona de Angelina Jolie.
Con un robot, yo... como el feo robot que hablábamos en el Mobile World Congress con él,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, pues en este caso con un aspecto mucho más bonito, que es lo que nos da estos gadgets. Y para mí, el gadget
venga,
que
va.
Quiero.
Venga, va, Dismel.
O sea, el que quiero.
La estaba esperando. Aquel.
145 euros, pero evita muertes. Ah. Evita muertes de todas las plantas que tengo en casa. ¿Vale? Porque es una maceta... ¿Vale? Que afirman que es capaz de entender el estado de ánimo de las plantas y las hace hablar. Es decir, te dice, hola, David, que necesito un poquito de agua, necesito un poquito más de luz, o necesito un poquito más de calor, o necesito un poquito más de frío. Eso sería bestial, porque yo sufro con las plantas.
Hombre,
mogollón.
Si acierta, perfecto. ¿Eh?
No, si funciona, yo lo quiero.
O sea, que eso es un test, un test. Sensos...
Exacto.
I que...
Bueno, un test, no, un...
Sí, sí, un sí, macetero, sí. Un tiesto.
Sí, un posatestos.
Però que té un munt de sensors i que representa que acaba entenent quines són les necessitats de la planta en cada moment.
Exacto.
I ho transforma en veu.
Exacto, no solo si está seca o está húmeda la tierra, no, es que qué tipo de planta es, si, oye, necesito un poquito más de sol, por favor, porque es que me estoy muriendo, si necesito más sombra, si necesito más frío, más, cosa que pasa, la famosa planta de Navidad. Uy, es que se me mueren todas. Claro, al lado del radiador.
Sí, claro.
Vamos a ver, sácala a la ventana. Pues, ahora con el frío que
porque
hace...
Porque es de Navidad.
Claro.
Fa fred.
Ahora con este frío que hace, sácala a la calle. Ya verás cómo reviscola, se pone guapísima, empieza a crecer. Bueno, pues que te diga el tiesto, oye, sácame del radiador, que tengo mucho calor y me estoy muriendo. Yo para mí que ara, creo que es el inventazo.
Regame una mica que tinc set.
No, es
el... Fora, de todas maneras. Es decir, que ens comencin a plantar, a parlar de les plantes ja.
Bueno,
for. Yo que esta la trobo molt útil, ¿eh?
Oye, yo también creo, y tengo alguna pequeña evidencia o coincidencia de que las plantas nos escuchan. Hubo una planta, bueno, un árbol en mi casa exactamente,
sí.
Que pasó mi mujer y dijo, si se pone así de marrón o está así de feo,
lo corto.
En una semana, cariño, lo cortamos.
Y
ostras,
va a cambiar, ¿no?
Que sí cambió.
Chico,
madre mía,
o nos espabilamos,
tengo
o ya
dos metros
aquí.
De árbol en el jardín de una maravilla. O sea, una maravilla. Y yo creo que, oye, dijo, uy, estos me cortan, vamos a tirar para adelante.
Venga, va, explícame lo de la edad.
Lo de la edad de la edad nuestra.
No, que el gadget, que aquest dispositiu que medeix l'edat biològica de la pell. Vull dir que en 5 minuts ens ho diu.
Bueno, mirad, ya vimos en el Mobile World Congress precisamente que Case Dean nos hacía alguna prueba.
Si me da menos años, muy bien, si no, no.
Pero en este caso, L'Oreal Group, ¿vale?, ha sacado el Cell Bioprint, un dispositivo de hardware que nos hace un análisis personalizado de la piel en tan solo 5 minutos. Por supuesto que es algo muy comercial, es decir, es algo para que al final el resultado que nos da es, mira, tu piel está así y el tratamiento que necesitas claro. Para tu piel es este y este con los productos de L'Oreal.
Vale. Y amb això consideras tindre una piel de la edad de...
De la edad que te toca, básicamente, de la edad
sí,
que te toca.
Pero no, pero la que toque.
Pero no más de la que toque.
Exacto, es decir, al final no se puede vender ningún producto, ya sabéis que por consumo está prohibido vender los anti-aging, es decir, no te hacen más joven ni te hacen parecer más joven, pero sí que te dice que cuál es tu tipo de piel y que según tu tipo de piel, cómo puedes, bueno, pues esas arruguitas, esas bolsitas de los ojos, ese estiramiento de la piel, cómo puedes atacarlo y cómo lo tiene que tratar cada uno de ellos. Yo la verdad que esto tiene que ser algo flipante de ver, pero más que nada porque yo cada vez que voy a la montaña veo a la gente de la montaña, los tirados que están todos, no tienen arrugas, tienen pelo, es claro. Impresionante. Yo les pondría allí delante.
Están bien conservados, solo día están en la nevera.
Alfred, claro, Alfred, pues al final es eso, señores, mantengámonos en el frío, ojito con el sol. Yo creo que, fijaros, sobre todo esta innovación tiene que venir para un impacto en la dermis y para hacernos mucho más conscientes, que cada vez somos un poquito más, de los perjuicios que tenemos con el sol.
Sí, sí.
Ojito con el sol y protegerse sobre todo con el sol. Si al final de vender algo más con este pequeño laboratorio de la piel, pues conseguimos o se consigue alguna respuesta médica, será mucho mejor que tener, bueno, que saber cuánta proteína A o cuánta proteína B tenemos, que al final es lo que mide para decirnos si nosotros estamos en un punto medio, si estamos muy por encima de nuestra edad o estamos por debajo, que no creo, en cuanto a nuestra piel.
Venga, som-hi, perquè ara parlarem d'un tema que no és un gadget, no porta IA, però pot ser un canvi evolutiu molt radical, ja que es preveu l'adeu dels trens AVE.
Ui, hem fet un salt aquí. Ara això és fora CES, ja.
Sí, esto es fuera CES. El tema es el transporte ferroviario más sostenible. Es decir, en vez de por todas estas catenarias eléctricas y consumo de electricidad y demás, bueno, pues los trenes de hidrógeno. Yo creo que esto es un gran salto para toda la movilidad, donde hoy día el coche eléctrico parecía que era el futuro, pero los motores de hidrógeno son los que nos están dando realmente, bueno, pues una capacidad muchísimo mayor, no solo de autonomía, sino de realmente ser un poquito más ecológicos con todo nuestro medio ambiente y con todo lo que nos rodea.
Uh-huh. Porque, bueno, claro, genera energía eléctrica también pot.
Bueno, al final hemos visto burradas, hemos visto que poner una electrolinera, detrás hay un
grupo electrógeno,
con gasoil y con 5.000 metros de litros de gasoil.
El tema de l'hidrogen és un tema de futur encara, per desgràcia, perquè falta molta investigació. El que sí que apunten és que l'hidrogen pot arribar a ser la solució sostenible i ecològica del transport de masses, no del transport a petita escala, és a dir, no del vehicle individual, on aquí és molt, 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 molt complicat adoptar-lo, però sí als camions de llargues distàncies, autobusos, per exemple, i en aquest cas,
els trens.
Uh-huh. I aquí sí que encara falta doncs, afinar tot una mica, però aquí sí que pot ser una gran solució. De totes maneres, insisteixo, perquè això ho mirava aquest matí, el 99% de l'hidrogen que genera avui en dia és brut. És brut, em refereixo, està generat, és a dir, contamina més dels avantatges que ens dona, perquè no està generat amb energia verda. De moment. Però vull dir que costa molt generar hidrogen encara.
Claro, precisamente Impulso, la buena noticia que tiene es que es una iniciativa que lidera un consorcio de 10 empresas españolas, ese es el primer punto fuerte, y desarrollar no solo un tren de alta velocidad alimentado por hidrógeno verde, ahí está, hidrógeno verde, sino que estas 10 empresas a lo que van es primero a poder generar, como bien decía Ricard, este hidrógeno verde. Además, no es que sea la solución de un tren, sino que es la solución de poder llevar vía férrea a muchísimos lugares, donde el mayor problema no es aplanar y tirar los raíles. El mayor problema es poder llevar precisamente la luz, la electricidad.
La catenària amb la llum.
Aquests fills que hi ha damunt.
Claro,
que hi ha damunt de la
exacto.
Via.
Entonces, claro, imaginaros unas vías donde solo tengamos la parte de abajo de las vías. No tengamos que tirar toda la luz y todo lo de arriba, ¿no? Bueno, pues la verdad que versátil, ecológico y donde Impulso lo que puede dar realmente es un impulso a tener una vía férrea muchísimo más amplia.
Veiem com se desenvolupa tot això al llarg d'aquest 2025 i a veure si acabem l'any amb bones notícies.
Doncs apa, que amb això arribem al final. Com sempre, hem fet aquesta repassada, la tecnologia que no para, des de l'Infocope Lleida, amb David Casero. David, com sempre, un placer.
Gràcies i muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I ens plantem ja a la una de la tarda. Et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Jo sóc el Ricard Álvarez i des de Lleida hi tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar bon dimecres.